Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. La consulta d'educació sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros d'extres pactats la darrera setmana i la CGT que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. Iolanda Segura, portaveu de la USTEC, i Laura Gené, de la CGT, en declaracions a 3CAT.
L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins el PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'ex militant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders del procés.
Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda i s'ha compromès a moure fitxa amb els comptes aquesta mateixa setmana.
La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Segons la magistrada, la terapeuta va mediar perquè l'empresari cedís una part de l'herència en vida del seu fill, que ara està acusat d'homicidi.
Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound, que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Hi han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta, i els internacionals Yard Act i Wet Leg. S'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat els treballs i es començaran a fer circulacions de prova.
Al cap de pocs dies, l'Errador recuperarà les freqüències habituals, tal com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
Per contra, les obres de l'R3 es tornen a allargar a causa de la caiguda d'un mur i el tram que s'havia d'obrir aquest mes de maig passat entre Montcada, Bifurcació i La Garriga no s'acabarà fins a finals d'any.
Esports, Florentino Pérez ha anunciat que Josep Mourinho serà l'entrenador del Real Madrid si guanya les eleccions de diumenge i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'altre candidat, l'empresari Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
A la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge de l'equip. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut mundialista del dia 15 contra Cap Verd.
El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet.
Al torneig tenis de Roland Garros, en els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos s'ha classificat per a les semifinals.
I el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip grassenc ja va guanyar de 5 gols a l'anada.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
Aquesta veu no és de ningú.
Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
Quina història, mare de Déu.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Brava per l'equip de la tarda.
És increïble.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, que ens truca alliberat des de Navarcles. Bona nit.
Hola.
Hola, bona nit.
Bona nit, sóc alliberat jo.
Sí, 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 a vostè li donava pas. Digui'm.
No, té una altra cosa, la dècada dels 60, un poeta rus, Lev Sushenko, va pronunciar les seves poesies aquí als Agustians?
Si me'n recordo, no me'n recordo. Jo la dècada dels 60 no hi era, o vaig néixer a finals de la dècada dels 60? No me'n recordo d'això, alliberat.
Doncs, Tushenko es va pronunciar les seves poesies aquí als Agustians. Que un bon papa.
Sí. A la Sagrada Família. No, als Agustins.
No.
A l'església dels Agustins. D'acord, molt bé. Allà va pronunciar una poesia en rus, diu.
Sí, la Tushenko. Sí.
No ho sabia, no ho sabia. No, no ho sabia. Doncs miri, he après una cosa.
Doncs ja ho saps.
Molt bé.
Bona nit.
Moltes gràcies, bona nit. Veus, fa molts anys que també va venir una altra persona i va parlar en rus perquè va explicar i llegir els seus poemes. La Marina ens truca des de Barcelona. Bona nit.
Bona nit. Perdó, la sort de ser tothom. Jo volia preguntar una cosa que a vegades penso, i crec que s'ha preguntat alguna vegada i no recordo, i no trobo resposta. Aquestes, les botelles de llet de cartó, no diré marca ara, però és igual, que si són així, que tenen com una forma de trapeci on hi ha el forat per tirar la llet, ja sabem que això no es treuen perquè no els tirem per aquí per allà. A l'hora de posar el got és molt incòmode, perquè es fan així. Però ja, hi ha una forma de trapeci que ja no és quadrat ni rectangular, eh? No són rectangulars, són com quadrades, com un trapeci, un cono. I allí hi ha el forat, no, que jo crec que ho han fet expressament, perquè vaja, jo crec que els importa més estètica que no la funció.
Però, perdona, que jo ara el cap no veig.
Mira,
aquesta...
Mira,
aquesta...
botelles de llet.
Sí, però no és el tetabrit normal de tota la vida.
No, llet de cartó.
Sí, però vull dir, les llets de cartó van amb uns que són allargats o uns que són més rectangulars, diguéssim, no?
Sí,
però tu em parles d'un en forma de cono, en forma de piràmide.
De trapeci, com si és un quadrat, però que està estret pel final. No rectangular, que seria més fàcil, llavors. I rodó, pues, també, però és com un trapeci, no sé, tenen una forma així, com de, no sé, perquè el botó, o sigui, són incòmodes de posar la llet.
De posar la llet, perquè sí. pot caure.
Perquè, mira, jo soc manitas i ho encerto bé, i no té res a veure amb la vista ni nada.
Perquè ho fan, no sé, perquè han canviat tots, ho han canviat tot i no es pot...
Hi ha algunes botelles que no són així, però jo penso que és per l'estètica. Els agrada que quedi dalt abunyagat o quadrat. Potser per l'estètica.
No sé, si algú sap que ens ho expliqui, perquè no sé per què ho han
canviat. Igual, i perquè es fa així. L'estètica és maca, però si va, funcionar. perquè això avui dia sembla que hi ha molta... No sé.
Ja.
Llavors resulta molta buidor, es va dir. Voldria dir que també una altra cosa que ha dit el Pep, perquè és una cosa com una altra, als gimnasos, hi ha un gimnàs que té unes plantes a la cantonada, d'aquelles regades, com se digui, que si ets alt pot clavar el cap,
sí,
el ull, i no hi ha manera de dir-ho directament, és de luxe, d'aquest de luxe que jo no m'agraden els gimnasos, que ara em menjaran, però bueno, jo, diguéssim que hi ha una moqueta i tot això, ja he anat al temps d'aquest, jo la primera, o sigui, si és que a mi m'importa un pito, que sí, però resulta que siguin bons, que paguin, eh?
Ja.
Però és que no hi ha manera de dir-ho clarament. Sisplau, podria vostè posar, digui-li al jefe o al director, perquè no es posa mai, eh?
Ja.
A vegades sí, eh? Però sí, sí, els importa un bledo, un sec. A veure, ara m'ho poso tremendo, eh? Dóna la impressió, eh? No tothom, eh? Li dius al carrer, miri, vostè sap d'això, quin número és aquest, no sé què, i quan els expliques això, com si tinguessis la culpa tu.
Ja.
Encara tu ets raro, quan falta ètica i això, que tu reivindica, ets tu el raro. O sigui,
ja l'entenc.
En el sentit que ets tu, i ho dius bonament, doncs mira, una senyora és pitjor que jo, una altra, una mare d'una persona,
ja,
li va dir, doncs si ho treu això, ho tiro jo.
Clar.
Li va dir. Un... Però saps què passa? Que si ho trenquem...
No, no, encara us donen seran a vosaltres, no, no, està clar.
Doncs on serà, veia la Guàrdia Urbana, jo no puc fer nada, bueno, dic en castellà, però ja, jo no soc retrona, al contrari.
Ja, ja, ja.
Però és que això trobo que encara qui paga mana, a vegades.
Ja, ja t'entenc.
I aquell carrer, m'ho ha dit tu, que vas a aquell gimnàs, doncs hi podries dir, no li dic.
I ho va
perquè,
fer?
Clar, ella va... Sí,
sí.
Jo li diré, bon dia, li diré, si li pots dir tu, a veure, amb aquestos, però hi ha manera, no, ja, ja, no retiren la planta. Jo, home, no tinc ganes d'anar a l'Ajuntament, tinc que donar
ja,
el meu
ja,
nom,
fa mandra, sí,
denunciar... No, no farem res, no m'agrada tenir que denunciar, m'agrada per les bones, per
ja,
res.
Però si no ho entenen per les plantes, bones...
Les plantes que estan, i a més fa llets, perquè són torretes molt lletges, petites, que normalment són de fora, que
ja, ja,
no hi ha manera, eh?
Ja, ja ho veig, ja.
Pot, i no hi ha ningú, diu que està prohibit, o no és legal, o no sé què.
Sí, que està prohibit tenir però coses a les façanes, tenim? Sí, sí.
Sí, les façanes, i sí, això diu que no s'ha de fer. Jo en fi, crec que per ètica, mira, jo a les èpoques que he estat, no algunes coses no m'agradaven, perquè tenia un llibre d'ètica que explicava com tractar un rodamont, un cec, una persona al carrer, o passar per la dreta, o sigui, hi ha coses que no m'agradaven. No existia música a la classe, a l'escola, i etcètera, quina cosa més estranya, no?
Ja, 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 sí. Molt bé, Marina.
No, no, gràcies. Jo ara ho sento, però no, no, és que no sé... Si digo a l'Ajuntament, ho tindré que dir en general.
Sí, jo crec que sí, no? Perquè si no, no faran cas, està clar.
Sí, ja ho he fet, ja ho he fet, però tinc que dir a vegades el número concret, segons ja, que ho tinc que dir. I clar, però bueno, jo ho he dit 10 vegades, ho dic, eh?
I no et fan cas, ja.
No, la rara és
doncs,
tu,
ja, rara, ja ho entenc, ja. Sí,
o
sí,
la gent falta el respecte a la discapacitat moltes vegades. I diu que ets tu raro, que ets antipàtic o... Yeah. Que...
Sí, paciència, Marina, paciència i denunciar si una cosa no està bé.
T'has de respectar tu mateix.
Clar. Marina, gràcies per trucar-nos. Una abraçada.
Avui tinc el dia.
Vinga, un petó.
Bona nit.
Adéu, bona nit. L'Anna, des del Fort Pienc, també ara fa uns dies ens va deixar aquest missatge de WhatsApp al 667-220-148.
Avui no vull fer ni una pregunta ni donar una resposta. Vull fer una queixa. Soc una persona molt cinèfila. Jo cada setmana vaig al cine. Cada setmana, perquè m'encanta. Aleshores, sempre, ara últimament, he anat amb una amiga, anem aquí a Les Glòries, que ho tenim doncs, bastant a prop de casa. Què passa? Resulta que, com que anem cada setmana, estrenen poques pel·lícules. Arriba un punt que ja les hem vist totes i la feina que tenim és per veure una pel·lícula. Clar, anem amb una hora, que a nosaltres ens va bé doncs, de 6 a 7 i mitja, aquest horari, que sempre n'hi ha hagut de pel·lícules. Ara resulta que totes les que fan aquesta hora són en anglès. Aleshores, ja la setmana passada vam tenir que mirar el que hi ha, l'única que ens quedava. Aquesta setmana ja no ens hem pogut quedar, ens n'hem tingut que anar a Diagonal Mar, perquè aquí totes les d'aquesta hora, si n'eren quatre, hasta la de dibuixos animats, era en anglès. O sigui, i pregunta jo, i per què? Per què en anglès? No sé, la podríem fer en català, no? Però és versió original, clar. I aleshores diu que és que... perquè pel turisme. Resulta que el cine... Clar, no sé si arribaran a omplir-lo algun dia, perquè abans fins ara era 2 euros el dimarts, perquè som magüeles, i ara ja no, i ara ja són 6 euros. Doncs ara, clar, no. La setmana passada estava, no 8, però pràcticament, i aquesta setmana ja no hem vist, clar, ni les noies que treballen, que ja ens coneixem com si fóssim de la família. Bé, només és aquesta queixa. Aviam per què a Glòries ara passa això, que totes les de la tarda són en anglès. Llavors, clar, has d'anar-hi a la nit, però nosaltres a la nit no volem sortir.
Clar, i normalment hi ha diferents opcions, amb diferents horaris, en versió original, si anglès o altres idiomes, o en versió doblada, però veig que aquí doncs, han tirat pel dret i les han posat totes a la tarda en anglès. Mira, a veure si algú ens ho sap explicar, el per què realment, i si no ho podem demanar, a veure si hi ha possibilitat de que s'ho repensin. És el missatge que ens ha deixat el WhatsApp del programa l'Anna. I hi ha una altra Anna, en aquest cas des del Raval de Barcelona, que ens ha deixat aquest altre missatge.
Vaig trucar ja fa uns quants dies perquè vaig fer una pregunta sobre el rellotge de la plaça Catalunya, el que està sobre Zara, que abans era el BBVA, que aquí li corresponia que això s'arreglés. I no sé si em veu contestar o no, però malauradament és que hi ha alguns dies que no he pogut sentir i no sé si això algú va contestar o no. I després també tenia un comentari. Jo fa molts anys que escoltava aquest programa amb el temps del Cuní i m'ha quedat, ara l'he tornat a reenganxar, diguem-ne, i m'ha quedat molt l'atenció que recordo que en aquelles èpoques antigues la majoria dels que trucaven eren nanos joves que estaven estudiant, perquè era l'època dels exàmens i tot això, era la majoria de gent jove. I ara, curiosament, és al revés, ara és gent gran. He notat un canvi bastant, bastant fort. Curiós, no sé per quina és la raó, suposo que és que conforme els fem més grans, doncs la veritat és que l'insomni està bastant present.
Doncs mira, fins i tot jo havia trucat al Carles Cuní, perquè recordo haver estat estudiant exàmens i aturar-me i trucant al Carles i trucant al Miquel, en Miqui Moto, en aquells moments, Miquel Calçada, que feia el programa de música el dissabte a la nit aquí a Catalunya Ràdio. Sí, abans potser la gent jove escoltava més la ràdio també, que no pas ara, però vaja, a poc a poc els anem incorporant. Anna, i és veritat que encara ningú ha respost al tema del rellotge que deies de Plaça Catalunya. Ningú, l'hem recordada diverses vegades i encara no hem trobat la resposta. És la 1 de la matinada i 17 minuts. Deixeu-me recordar i, de fet, dir-vos gràcies ja perquè hem rebut els primers missatges d'oients ignorants que ja heu respost a la crida que feia en començar el programa perquè ens compartiu històries que tingueu al voltant de gaudir dels monuments que hi ha a Catalunya. Si teniu alguna anècdota, alguna sensació, algun capítol bonic, tendre o desastrós, és igual. Perquè aprofitant la visita del Papa la setmana que ve per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara que es commemora el centenari de la mort de l'arquitecte, doncs volem dedicar una part del programa de la nit de diumenge a dilluns, si és possible, a escoltar les vostres històries. I el que us demanem, com vam fer, per exemple, per Nadal, que compartiu amb els ignorants la vostra relació amb les obres de Gaudí. Poso algun exemple, no? Potser podem trobar algú que tenia algú de la família que el va conèixer, vés a saber, o que hi va treballar fins i tot, o us heu quedat amb les ganes de visitar un lloc concret, o us vau fer, o us vau enamorar al Pargüell, o potser uns amics estrangers han vingut a visitar la Sagrada Família i mai abans hi havíeu anat. Potser viviu a prop de la Sagrada Família i n'esteu farts de tants turistes, o qualsevol cosa. O heu ajudat uns japonesos que buscaven algun monument de Gaudí i no el trobaven, vés a saber. Per tant, qualsevol testimoni serà benvingut. El que us demanem és que ho compartiu a través del WhatsApp del programa, perquè així els anem recollint tots aquests testimonis. El WhatsApp, el recordo, és el 667-220-148, millor en un missatge de veu, perquè així la setmana que ve ens ho escoltarem ben vestit, ho compartirem entre tots amb unes boniques músiques. Va, ens hi ajudeu? Això serà la setmana que ve, parlant de Gaudí. Però ara parlarem d'algú que està una mica... O sigui, no és el mateix, però ara m'entendreu perquè dic que estan completament relacionats. A mitjans del segle XIX, Barcelona va enderrocar les seves muralles per poder créixer. El govern espanyol va triar Ildefons Cerdà per dissenyar l'expansió de la ciutat. Enginyer i urbanista, va idear un traçat de carrers quadriculat illes de cases octogonals i amplis espais per jardins i vianants. Amb el pas dels anys, aquell nou barri, l'Eixample, s'ha convertit en un dels emblemes de la capital catalana i a molts llocs s'estudia com a exemple de l'urbanisme modern. La seva construcció, però, no va ser tan fàcil com es podria pensar. El projecte va patir unes quantes modificacions. Des de Barcelona no es veia amb bons ulls la idea de Cerdà i es va acabar imposant des de Madrid. Aquests són alguns dels detalls que l'enginyer i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc Magrinyà, explica en aquest llibre Teoria Cerdà, que acaba de publicar. Considerat una de les persones que més en sap d'ell, Magrinyà també serà comissari de l'exposició Univers Cerdà Més enllà de l'Eixample, que es podrà veure a Centelles, localitat natal de l'urbanista, després Barcelona i Madrid. Aquesta exposició serà una de les fites de l'any Cerdà que commemora els 150 anys de la seva mort. Francesc Magrinyà, bona nit.
Bona nit.
I benvingut a la nit dels ignorants. Què li deu Barcelona a Ildefons Cerdà?
Home, a veure, què li deu? És una bona pregunta. A veure, el Cerdà l'any 75 va agafar un vaixell, se'n va anar cap a València, però després d'allà agafar un tren cap a Madrid, i va dir, Barcelona no sé si mai si em sabrà reconèixer tot el que jo he donat per ell, i tots els esforços que jo he fet, i bueno, no m'ho ha reconegut, però algun dia m'ho reconeixerà.
I ha arribat el dia.
Jo espero que sí, i crec que sí. Sí,
ha arribat el dia. Ha trigat, eh?
Sí, ha trigat, sí, sí. Bueno, de fet... Bueno, moltes vegades a Gaudí el van començar a reconèixer quan sí. Els estrangers van començar a reconèixer Gaudí, eh? Mm-hmm. Perquè abans... I a Cerdà, bueno, l'any 59, quan ja l'Eixample ja s'havia construït bastant, van començar a veure la potència que representava això i es va fer un congrés mundial d'urbanisme i allà es va començar a reconèixer el personatge.
Sí, li sembla, situem-nos a la Barcelona de meitat del segle XIX. Com era en aquell moment la ciutat?
A veure, era un... Ell arriba a Barcelona l'any 35, eh? 34-35, i ell va estudiar a la Llotja, estudia matemàtiques, i després l'any següent se'n va a Madrid a estudiar enginyer de camins. I és una època de revoltes, és quan les fàbriques comencen a introduir-se el vapor, quan es concentra els treballadors, hi ha una migració cap a la ciutat i la ciutat comença a créixer dins de les muralles i, evidentment, doncs, comença a haver-hi revoltes perquè els treballadors s'associen i, bueno, Cerdà viu una mica aquesta commoció. Ell que venia d'un mas al Pla de la Garga, a Centelles...
I... Allò de la tranquil·litat la més tranquil·litat absoluta, i... arriba aquí i comença a enderrocar amb muralles.
Bueno, no, aquesta discussió d'alguna manera es llença l'escrit abajo les muralles de Pere Felip Montlau, que l'any 1841, en el trienni liberal, de 1840 a 43, una mica es fa, de fer la reflexió de que ja cal tirar les muralles. Uh-huh. I aquesta reflexió doncs no s'haurà d'esperar una altra vegada fins al bienni progressista del 54 al 56, 1800, a que d'alguna manera amb Pasqual Madoz s'inicia el procés per enderrocar les muralles.
El govern espanyol tria Ildefons Cerdà per dissenyar aquesta expansió de la ciutat. Per què el trien amb ell?
A veure, el Cerdà va estudiar camins a Madrid i en sortien 10 estudiants cada any, dels quals 3 o 4 catalans.
Ja.
I l'any 51 es crea el Ministeri de Foment perquè abans les ciutats les planejaven els militars. Es crea el Ministeri de Foment que construeix infraestructures i a partir del 1858 la planificació de ciutats passa al Ministeri de Foment. Per tant, els amics de Cerdà a Madrid.
Clar, van dir que te'l coneixem, no? Aquest sabem
bueno, els seus amics, clar, perquè eren una colla, eren uns poquets. I Cerdà se'n va a Madrid perquè li encarreguin el projecte.
Perquè li encarreguin el projecte. Com era el projecte inicial de Cerdà, eh? El primer de tots.
A veure, el Cerdà, quan ell ja va fer una mica de reflexió, quan es va... Amb ell, el govern civil, perquè tenim com la imatge de que Barcelona era molt important als ajuntaments, però amb el moviment liberal el que importen són els governadors civils. Uh-huh. No aquesta imatge del franquisme, sinó que el govern civil era la modernitat. I llavors Cerdà es converteix en tècnic del govern civil. Ell era regidor a l'Ajuntament de Barcelona, en aquell moment, estem parlant del 54, i llavors li carreguen el plano topogràfic de les afores de Barcelona. I llavors ell, aprofitant que dibuixa el plano topogràfic, fa amb un transparent una primera proposta del projecte d'Eixample.
I què passa amb aquesta primera proposta, que no acaba sent...
Aquesta proposta, a veure, potser perquè m'he avançat, el 55, quan ell presenta, és un transparent que no hem trobat mai.
Ah, no?
No. I llavors és el novembre del 1858, això ha sigut el 54, el novembre del 1858, 4 anys més tard, quan les competències de planificació de ciutats passen al Ministeri de Foment, és a dir, els amics de Cerdà, Cerdà se'n va a Madrid, i al gener li encarreguen el projecte. El gener de 1859, i 2 mesos més tard va i el presenta el març de 1859, que en aquells moments és ministre el que havia sigut governador civil de Barcelona, que és Pasqual Madoz. I amb els seus amics el presenta i fan... Bueno, hi ha una primera acollida i hi haurà una aprovació inicial d'aquest projecte el 7 de juny de 1859.
Però a tothom no li agradava, i crec que va ser, per exemple, justament un arquitecte, Josep Puig i Cadafalch, que va ser com molt beligerant, molt detractor
del Pla Cerdà. Però això són 50 anys més tard.
Més tard del que estem parlant ara?
Sí, perquè el 1859, de fet, és la modernització de la ciutat, i Cerdà presenta aquest projecte. Llavors, en aquell moment, que a vegades pensem ara a la ciutat construïda, però era un dibuix, el Cerdà tenia el prestigi que havia fet el pla topogràfic, i llavors es presenta aquest projecte, i la discussió, el que els hi preocupava més a la gent, era la Via Laietana, la via A, B i C. I és el que els hi... Si una mica hi havia aquesta discussió, no tant per l'Eixample. I llavors, l'Ajuntament, en aquells moments, la gran discussió són els terrenys de Boralles. Perquè a veure si els terrenys de Boralles són... els controlaria l'Ajuntament o els controlaria el Ministeri. I al final, en aquesta discussió, al final guanya el Ministeri de Defensa, perquè el Ministeri de Defensa, que és el propietari de les muralles, amb això es podrà pagar al govern la reurbanització d'aquests terrenys. Llavors hi ha una reparcel·lació que fa el mateix Cerdà. Llavors, en aquesta discussió, finalment, hi ha una proposta d'un concurs.
Sí.
L'Ajuntament demana fer un concurs, però el projecte del Cerdà ja està aprovat. Llavors, demanen de fer un concurs, se'n van els de l'Ajuntament. Cerdà l'ha presentat el mes de març. El mes d'abril se'n van els d'Ajuntament a reclamar que Pasqual Madoz, que era com el diputat que s'encarregava pels assumptes de Madrid, ara està a Madrid i és ministre, doncs llavors, en aquell moment, al final els diuen... s'aprova el juliol, s'aprova el juny, i el juliol els hi deixen fer un concurs. Organitzeu un concurs, però amb una sala principal, poseu el del Cerdà i presenteu els del concurs del que havia presentat organitzat l'Ajuntament de Barcelona. I llavors això es fa al setembre-octubre, aquesta celebració d'aquest concurs, i un any més tard, uns mesos més tard, el 30 de maig, s'aprova definitivament el pla del Cerdà.
És a dir, el concurs no serveix de res.
És una cosa que va organitzar l'Ajuntament de Barcelona, però qui era competent era el govern civil, perquè Cerdà fa un projecte de 7 municipis, no de Barcelona. Barcelona s'acabava al carrer Provença. S'acabava al passeig de Sant Joan. Cerdà estratègicament fa 7 municipis. Llavors, qui té competències ja no és l'Ajuntament, sinó el govern civil. I Cerdà era tècnic del govern civil.
Centrant-nos ja en el projecte de l'Eixample, estrictament, què té d'innovador en aquell moment el que va dissenyar? Les quadrícules tan característiques, que no sé si va tenir alguna influència d'algun lloc, o realment la seva manera de pensar va fer que l'ordre i l'aprofitament de l'espai intern i extern fossin el més destacat d'aquella idea que va tenir.
A veure, el que hem vist en el temps és que els carrers poden... El Cerdà va dibuixar uns carrers, va fer un projecte, el 1863, que si avui tu presentes aquell projecte per fer un carrer, te l'aproven, de lo ben definit que estava,
sí?
Amb els arbres, els passos a nivell, l'enllumenat i tot. El Cerdà havia definit els carrers d'una manera molt, molt clara, però el més interessant per mi del Cerdà és que va entendre que allò que permaneix en el temps són les alineacions que separen la zona dels carrers i la zona dels habitatges. I llavors, d'alguna manera, el que passa és que això ha sigut el que... La illa pot haver evolucionat. Els carrers, ara passen més cotxes, abans... Quan Cerdà dissenya la Gran Via,
sí,
el 1860, una via de 50 metres, no hi ha ni un vehicle.
Clar.
Però ell fa... Per què?
Un carrer amplíssim que dius, per què?
Perquè ell deia que cada mode de transport havia de tenir el seu espai en la secció. Per tant, si avui podem fer mobilitat sostenible a la ciutat de Barcelona i tenir el carril bici, el carril dels vianants, els carregats, el cotxe... és perquè, i el transport públic, és perquè havia previst aquest principi. És a dir, hem de fer uns carrers on cada mode de transport tingui el seu espai. I hem de fer unes illes prou aïllades i amb un pati de ventilació prou gran com perquè sigui higiènic. I això defineix unes alineacions. Després, això com evoluciona el temps? El temps ja ho dirà, però el que ha permanescut en tots aquests anys, més de 150 anys, és aquest plano d'alineació.
És a dir, que la ciutat que tenim en aquests moments és possible gràcies a les idees d'en Cerdà.
D'un científic social i planificador i polític que és capaç de plasmar aquesta idea de que hi ha un espai per moure's i un espai per estar.
Per estar.
I que això és el que permaneix en el temps. I això ha fet que Barcelona, amb aquesta quadrícula, una ciutat sense estat, sigui avui una de les ciutats mundials, que no és ni Lió, ni València, ni qualsevol ciutat, que és el que li hagués tocat si no hagués fet això.
En aquest entramat, Cerdà inclou altres vies grans, una part de la Gran Via, com deia, Diagonal, Meridiana, Passeig de Gràcia, Passeig de Sant Joan, i crec que la centralitat ell la veia a la plaça de les Glòries. I aquí sí que... clar, amb el temps hem vist que a més que la plaça de les Glòries diguéssim que tindria una conversa a part, no? Però no va ser així.
A veure, el Cerdà el que va preveure és no tan sols que va preveure una plaça, sinó que va preveure que tots els equipaments de l'Ajuntament havien d'estar a la plaça de les Glòries.
Imagina't.
I els equipaments administratius havien d'estar a la plaça de les Glòries. Això a la llarga, bueno, al final, avui la ciutat s'extén i aquest és un lloc de confluència i, per tant, era interessant col·locar els equipaments administratius. El que passa és que fins al 1925, podríem dir, fins a l'exposició universal del 29, està molt centrat tot en Barcelona. I Barcelona s'acabava al Passeig de Sant Joan i, com deia abans, en Provença hi havia Gràcia, es van ajuntar ràpid amb Gràcia. I llavors Barcelona va créixer més aviat cap a Plaça Espanya, precisament en Puig i Cadafalc, que estem parlant de l'any 29. Llavors, d'alguna manera, la ciutat no comença a créixer cap a l'altra banda fins a, sobretot, a partir dels anys 60.
Clar, i a més, aquí no hi havia inclosa la plaça Catalunya, que al final ha tingut aquesta centralitat, no?
A veure, no, és que el Cerdà, en el primer dibuix, si et mires el projecte del 59, Cerdà havia dibuixat una plaça a la confluència de Gran Via en Passeig de Gràcia.
Ah, sí?
Sí. I aquesta plaça, els propietaris que hi havia, els propietaris de la carretera de Gràcia, que era el Passeig de Gràcia, van ser els primers que es van queixar, i com que eren, de fet n'hi havia alguns que eren amics del Cerdà, van demanar que aquesta, que aquelles propietats no es toquessin, i per tant les de la carretera de Gràcia. I llavors, què va passar? Que es va haver de reubicar la plaça en un altre lloc. I llavors, com que Cerdà va fer la reparcel·lació dels terrenys a les muralles, és ell el que va dissenyar la plaça Catalunya. Que al començament eren dues illes, Al final n'ha quedat una, però la del damunt també havia de ser plaça.
Qui va pagar tota la construcció de l'Eixample?
Ciutat Vella. Perquè el gran encert que va tenir la ciutat i l'Eixample van tenir el privilegi de que les contribucions que es pagaven a la Ciutat Vella servien en part per pagar la urbanització de l'Eixample.
Ah, molt bé. Si Cerdà fos viu en aquests moments i veiés l'Eixample del 2026, què creu que diria?
Cerdà pensaria a l'escala del territori. Cerdà no es quedaria únicament. Cerdà es preguntaria a veure què ha de ser l'Eixample en el futur. Cerdà va fer l'Eixample, va fer la reforma interior. Avui el que estem fent és saltant d'escala i al mateix temps fent grans reformes de les ciutats i, per tant, Cerdà el que es replantejaria és quin lloc ha de tenir l'Eixample a l'àrea metropolitana i a la regió metropolitana de Barcelona i de Catalunya.
A molts anys vista, no? Una cosa a molts anys vista, què passarà, què necessitarem, no?
Exacte. Ell una mica els plantejaria què volem a la societat de la informació, com han de ser les ciutats d'aquest segle XXI.
Aquesta tardor es podrà veure, ja deia abans, a Centelles, a Barcelona i Madrid.
L'exposició s'ha retrasat una mica, es farà a Centelles al desembre.
Sí.
I després a
Barcelona i Madrid.
Allà a Can Serra, que és la confluència de Rambla Catalunya i Diagonal, que és on hi ha la seu de la Diputació, es farà al gener, i unes setmanes més tard a Madrid.
Molt bé. Què hi trobarem en aquesta exposició?
Bé, nosaltres el que volem ara és apropar més el personatge, és a dir, entendre que aquest personatge no és un... La introducció que has fet se la va inventar el nebot del Puig i Cadafalc, que li va donar ordres al Puig i Cadafalc, al seu nebot, Puig i Alfonso, que cremés els llibres del Cerdà.
Imagina't.
I volíem planificar la ciutat, vam fer el plan Jocelí, però no la podíem fer perquè les alineacions no es van poder tocar. I llavors van haver... I llavors el Puig agafar que al final amb Primo de Rivera van pactar de poder fer l'urbanització de Montjuïc. I és allà on els... I després van fer la Via Laietana, però no van poder tocar l'Eixample. De fet, el Puig de Falc ja va elaborar l'edifici de la Casa de les Punxes, va promoure el de Baró de Quadres, el de Can Serra, on hi ha la Diputació, però ell volia fer un gran bulevard a la Diagonal i no va poder.
No va fer.
Perquè, com que s'havia d'expropiar i no donava, doncs no va... I per això estava tan enfadat en aquest sentit. Llavors, què em preguntaves?
Què hi trobarem a l'exposició? Tu dius,
sí.
Vols...
Bueno, doncs, per exemple, el Cerdà, no? Els que van promoure el ferrocarril de Barcelona a Mataró era el sogre del Cerdà. Els que van promoure el Liceu eren els amics de Cerdà. Els que Cerdà coneixia les Ceps, el Cerdà era amic de la família amb el seu germà, havien creat una fàbrica de barrets que tenia oficina a Londres, amb el Balmes. El Balmes era confessor de la reina. La dona del Cerdà estava a la cort de l'any 68. Clar, aquest personatge que venia de Madrid, no, era de la societat, eren els indianos, que volien modernitzar la ciutat, que fan totes aquestes accions, i Cerdà era un d'ells, i per tant formen part d'aquesta generació que el 1848... que seria com els Jocs Olímpics de Barcelona el 92, doncs el 1848 és el moment clau de la inauguració de la línia de Mataró, que Cerdà fa el projecte de ferrocarrils de Granollers a Sant Joan de les Abadeses, que promou l'organització ferrocarril de la ciutat. Per tant, ens aproparem a aquesta generació i després intentarem explicar pel gran públic el pensament del Cerdà tant a l'Eixample com més enllà de l'Eixample. Per tant, l'univers del Cerdà, aquest univers de persones, és una generació, però també el coneixement pel gran públic de lo que és la teoria del Cerdà aplicada a la ciutat i aplicada al territori.
Doncs és aquest llibre, Teoria Cerdà, de Francesc Magrinyà, i aquesta exposició, Univers Cerdà més enllà de l'Eixample, que començarem a veure a finals d'any i gener i febrer. Moltes gràcies per ser i venir a la nit dels ignorants, que aquí ens agrada aprendre moltes coses i crec que avui n'hem après unes quantes.
Doncs aquest llibre el teniu a disposició i aquí està explicada aquesta història i la seva teoria i una mica la seva visió cap al futur.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Sento una veu dins meu que no sé si és mora o és gitana. Sento una veu dins meu que no sé si és jueva o catalana. Sento una veu que és trista, però color en polvorà, feta la vida. Sempre vaig rambla avall i tombo pel carrer Hospital. Puc remar pel Raval o bé arribar-me a la Reial. I a cada cantonada sento dins la fosca que una veu s'amaga.
Vine cap aquí, home.
Sento una veu que plora pels carrers de Barcelona.
Anem.
Tiro cap esquerra i dreta, sempre per la banda estreta. No em puc fiar de la vista si faig el camí del turisme. Que em diu, vine, perdre't pels carrers de Barcelona.
Són 2:15 de dues de la matinada, la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-207474. Ens truca la Mercè, de Vilanova i la Geltrú. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo és que volia comentar una cosa d'aquí del Pla Cerdà. La meva mare era una enamorada del Cerdà.
Sí.
I sempre explicava que les illes no havien de ser tancades. Les illes havien de ser obertes, que es pogués entrar des del... A part de que va programar les ceres ben amples,
sí,
perquè els vianants poguessin caminar tranquil·lament, les illes eren obertes i els patis aquests que estan tancats ara, que són terrats i negocis i naus i coses d'aquestes, havien de ser o jardins, o biblioteques, o serveis públics i coses d'aquestes.
Sí, senyora.
I clar, i a més, molta vegetació. amb la qual cosa el projecte Cerdà hauria sigut molt millor. No en tinc ni idea perquè no es va arribar a fer, suposo que per interessos econòmics
o el que fos. Diràs.
Però clar, sí. Hauria sigut una eixample però molt més fabulosa que
ara. Ara ho han fet, hi ha alguna, en alguna illa i algun parc, sí, però és veritat que la gran majoria no.
No, sí. No, és que n'hi ha molt poca cosa.
Molt poca cosa, sí,
i
sí.
I és una llàstima, perquè imagina't tu com que ha sigut Barcelona.
Imagina't, sí, sí.
Molt millor.
I tant. Hi ha un projecte, ho dic perquè a mi m'afecta, ja fa molts anys, mare de Déu, que em van dir on jo visc, que allò s'havia de convertir en un parc, i hem passat 20 anys, o 21, i 20 anys.
Oh, perquè ara hi ha molts interessos de la gent que té terrenys i propietats allà dintre,
correcte.
I que ho deixen anar.
Sí, sí, està clar.
Clar.
Molt bé, Mercè, doncs gràcies bé. Per la teva aportació.
De res. No, adéu, bona nit.
Bona nit. En Magí Anguet, des de Vilafranca del Penedès, bona nit.
Bona nit. Mira.
Digues.
Diu, primer li volia dir a aquella senyora que no trobava sifons enlloc. Bueno, diré que el Mercadona i l'Esclatna està ple, en trobar-te'ns com vulgui. Passa que, esclar, són de plàstic.
Són de plàstic, sí, sí.
I amb la fonteta aquella de dalt, que abans era de ferro, doncs, bueno, l'estil no és el mateix, però pràcticament es coneixen bé també és de plàstic. Esclar, el que hi ha dintre només és aigua, aigua carbonatada, o sigui que això que diem, posa'm un raig de sifon, això no ho diem bé perquè el sifon és de plàstic o com els dels lavabos o les banyeres o aigüeres que són de plom o de llautó o de ferro, però els sifons sempre són sòlids, no són mai líquids.
Yeah.
O sigui que hauríem de dir, posa'm un raig d'aigua, suposo, no ho sé. Yeah. Però un raig de sifon no, perquè el sifon no existeix, els romans ja en feien, i els feien de plom, però clar, dins hi havia aigua. Bé, en principi això, després volia preguntar què vol dir la paraula batua. Abans es feia servir molt, principalment per aquí el Penedès, bueno, jo dic aquí, clar, perquè d'allò, per les dones, per dir, doncs, això que deien batua Déu o batua l'hòstia.
Batua l'olla, jo havia sentit. Batua l'olla.
Ah, batua l'olla també, aquests eren més finets.
Home, això, crec que el meu germà encara ho diu, batua l'olla. Tinc un germà que ho diu, això.
Sí, els homes no deien això, deien que hagut l'hòstia i això, no? Però vull dir que les dones sí ho feien servir.
Perquè era més fi, no?
Home, quedava més bé.
Batua
l'olla. Però, esclar, jo no sé si això ho han tret d'allà dels bascos que ensenyen allò a l'esquer batua, l'esquer batua,
no,
que diuen...
Jo crec que no té res a veure, això, amb l'esquera. M'estàs fent
bueno,
una broma.
Doncs vull dir, només per... Si aquesta paraula bé, només això, es deia no? Per aquí,
sí, sí.
I què vol dir, clar.
Està ben vist. Molt bé.
Vinga,
bé.
Doncs.
Gràcies.
De res.
Adéu-siau, bona nit. Va, que tenim... Ah, que hem de fer la publicitat, encara és veritat. Va, doncs ara tornem.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot.
2:45, va obrir el capítol de preguntes contestades. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. Parlem de naturisme i nudisme amb música de Robbie Williams, un dels artistes que en diverses ocasions s'ha mostrat partidari de la filosofia naturista, perquè ja fa unes nits en Miquel des de Sabadell va fer aquesta pregunta.
Tinc un dubte de pobles nudistes, quants pobles nudistes hi ha i com és la convivència, vull dir, si respecten més o respecten menys o... quines són les normes de convivència que tenen.
Hem traslladat la consulta a Emili Vives, que és propietari del Fonoll, l'únic poble naturista de Catalunya.
Aquí a Espanya només conec el Fonoll com a poble naturista, malauradament. Hi ha alguns espais naturistes, alguns càmpings naturistes, platges naturistes, i hi ha molt poc, desgraciadament, no hi ha competència, que és el que ens agradaria que hagués, que fos... Hi ha càmpings i poca cosa més. A Europa hi ha molts centres naturistes, però com a poble tampoc en conec cap. A Itàlia vaig sentir que n'havia un, però no hi tinc gaire, no tinc notícia ni contacte tampoc.
Fins una trentena llarga de persones viuen de manera fixa al Fonoll, a la Conca de Barberà. És una propietat privada amb reglament intern i normes. Per exemple, no es poden fer fotos, no es pot fumar excepte en llocs privats, no es poden portar armes i, si la climatologia ho permet, la convivència caldrà que sigui en nuesa integral. És un poble naturista que vol viure en harmonia amb la natura i que és autosuficient. I encara tenim temps per una altra qüestió, canviarem de tema, i parlem del cas Pujol, perquè nits enrere en Joan des de Vallcarca ens va fer aquesta pregunta.
És sobre el cas de la família Pujol. Jo, això d'associació criminal, per mi, criminal, amb el ben entès de la paraula, és un crimen. És, per exemple, el que ha passat amb el de Mango. És una persona que vol treure la vida amb una altra. Bé sigui amb una arma blanca, bé sigui amb una pistola, bé sigui amb una barra de ferro, però amb la intenció de matar-lo. Diu, el processament a la família Pujol s'anomena criminal perquè la fiscalia els acusa d'haver actuat com una organització criminal o associació il·lícita per enriquir-se de manera il·lícita durant dècades. Vale, el d'associació il·lícita, val, però organització criminal, jo no sé, jo francament potser és que vaig completament equivocat i potser algú m'ho pot aclarir el per què.
Doncs sí, Joan, t'ho pot aclarir la companya dels serveis informatius, la Maria Núria Reveller, que està especialitzada en tribunals.
Associació criminal és en el sentit que hi ha una sèrie de persones que es posen d'acord per cometre un delicte o uns delictes. Associació criminal, criminal com a sinònim de delictiu. Amb un delicte d'associació criminal sempre hi ha una estructura, una persona que és la que és el líder, és el que mana, i els altres, doncs, que estan organitzats fent diferents tasques. En el cas Pujol se'ls acusava, com a mínim la fiscalia els acusava, d'associació il·lícita, no associació criminal, que la diferència és que se'ls pot acusar encara que el delicte no s'hagi comès. És a dir, que ells havien fet aquesta associació, s'havien organitzat d'aquesta manera, encara que no s'acabés cometent, doncs, el delicte, que en aquest cas, doncs, seria el blanqueig de capitals.
Esperem haver ajudat el Joan a entendre. Gràcies, Maria Núria Reveller, companya periodista dels serveis informatius especialitzada en tribunals. I abans del conte, va, que us dic algunes preguntes que encara no tenen resposta, a veure si a través del WhatsApp o demà a partir de les 12 quan comencem, doncs ens podeu donar resposta. Per exemple, l'Aleix d'Esparreguera ens demanava per què els escarabats no els passa res encara que caiguin d'una gran alçada. La Rosa vol saber què fa actualment en Josep Cuní. En Bernat, des de Terrassa, quins permisos calen per instal·lar una àrea de caravanes? L'Anna, des del Fort Pienc, qui decideix la grandària dels autobusos de Barcelona? En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, per què en el moment de fer un badall perdem una mica l'audició? I la Mariló, des del Poble Sec, ens demanava com es calcula la sensació tèrmica.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana anem a dormir després de sentir les històries que va escriure Sergi Pàmies i que va publicar l'any 2013 el llibre Cançons d'amor i de pluja, editat per Quaderns Crema. El conte d'avui porta per títol Tothom ho fa. sent el cansament a les cervicals. Se li tanquen les parpelles. Combat la son amb l'efecte del cafè que ha pres abans de sortir de casa. Ha aparcat a 50 metres de la discoteca on ha quedat per recollir la seva filla. Mira el rellotge, encén la ràdio i escolta les notícies de les 4. El paisatge no el tranquil·litza. Amunt i avall, joves i adolescents que criden, canten, riuen, es barallen, beuen, fumen, vomiten, fan espetegar tubs d'escapament o, després de trontollar, cauen a plom. La negociació per decidir l'hora de tornada ha estat desagradable. Ell s'ha sentit culpable de no saber imposar el principi d'autoritat. Ella s'ha sentit infeliç de tenir un pare tan carca. Per dissuadir-la, li ha recordat que només té 16 anys, sense pensar que ella els viu com si en fossin molts més i que, per això mateix, hauria de deixar-la sortir com a mínim fins a les 6. L'argument més repetit per ella ha estat el de sempre. Tothom ho fa. Fer-li entendre que això no és cap garantia ha estat inútil i, al final, han pactat que tornarà a les 4 i que ell l'anirà a buscar. Ara, veient la gentada que hi ha al carrer, una avinguda de polígon transformada en atracció noctàmbula, ha d'admetre que potser sí que tothom ho fa. Retarda el moment de telefonar-li. Està convençut que saltarà la bústia de veu i sonarà la frase que menys li ve de gust sentir. Està apagat o fora de cobertura. Si no estigués tan cansat i no tingués tanta son, començaria a pensar en represàlies proporcionals a la indisciplina comesa. Cada minut que passa té més clar que la seva filla no respectarà el que han pactat. En situacions com aquesta, l'experiència no li serveix de res. Fa 30 anys, quan ell en tenia 16, la severitat dels pares li semblava injusta, però natural. Discutir-la només era una opció testimonial, una oportunitat per desfogar-se, crits, cops de porta i, al final, acatar la disciplina. En les decisions d'avui, però, ja no hi intervenen ni l'arbitrarietat ni l'esperit rebel, només els capricis de la immediatesa i l'estupidesa dels horaris. La majoria de pares que coneix ho accepten amb resignació, com si fos una epidèmia inofensiva i fins i tot simpàtica. L'horroritza que, amb només 16 anys, la seva filla vulgui fer el mateix que ell no va fer fins als 30. A base de discussions extenuants, però, no descarta sumar-se a la indiferència majoritària. Ara l'únic que vol és que no li hagi passat res i que surti de la discoteca. Per no perdre la calma, tecleja un missatge de text. «Soc fora, aparcat a la cantonada. Enviar». És un text sobri que no destila ni retrets ni amenaces. El cor se li accelera. Si la seva filla no surt o no respon de seguida, sap que la taquicàrdia s'agreujarà, igual que la capacitat per imaginar tragèdies. Allaus humanes, violacions, comes etílics... Es frega els ulls, badalla, encén la ràdio i recorre el dial sense trobar cap consol ni tan sols a l'emissora Radio Olé. Amb el mòbil a la mà, espera la resposta. Mira la gent que creu al carrer, ramats de minifaldilles, talons, serrells, crestes engominades i pantalons calculadament caiguts. Envia un altre missatge. I un altre. Finalment li truca. El té connectat. Pensa, sense saber si això l'amoïna més o menys. Cada to que ella deixa sonar sense respondre se li dilueix a la sang com un verí. Surt del cotxe. Recorda com fa unes hores ella li ha suplicat «Confia en mi». Movent el cap com un periscopi, la busca entre el grup de joves que, escopits per la discoteca, continuen sortint i radiant estupefacció amb les pupil·les electrificades de visions que s'estima més no imaginar. Uns metres més enllà, recolzat a la porta d'un 4x4, hi ha un altre pare. Es miren amb una complicitat solidària. En comptes de transmetre-li alleujament, però, aquella mirada li confirma una evidència. Que passin 37 minuts de l'hora acordada i que no hi hagi manera de parlar amb la seva filla, només pot fer el començament d'una etapa ingrata i frustrant. Torna a entrar al cotxe. Amb els ulls tancats, fa exercicis respiratoris per combatre l'angoixa. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Funciona. El que passa a partir d'aquest moment sembla mentida. I, per tant, val més explicar-ho com si fos veritat. El batec del cor es normalitza diastòlicament i sistòlicament. Sense obrir els ulls, se sent orgullós d'haver vençut l'angoixa. I quan els obre, amb la convicció d'haver dormit profundament, constata que només han passat 5 minuts, 42 de retard. També sent que les cervicals ja no li fan mal i que ja no té son. Més animat, es pentina amb els dits i nota que té més cabells i que són més llargs. Quan es mira el retrovisor interior, el que veu és un adolescent imberbe. Ell, amb 30 anys menys. No pot espantar-se perquè té tots els sentits ocupats a sorprendre's. En un gest instintiu es mira les mans, la panxa, el sotabarba i comprèn que, malgrat ser el mateix, ara té el cos de quan tenia 16 anys. Sense deixar d'aspirar i inspirar, es mou amb lentitud, organitzant els pensaments per prioritats. La primera, trobar la seva filla. Surt del cotxe i, amb passes decidides i àgils, acaba de perdre 13 quilos i 30 anys, fa cap a la discoteca. No vol comprendre res, només actua seguint el que li mana el cervell, que aparentment no ha patit cap mutació. Arriben a la porta, s'obre pas entre la gent fins que a la butxaca nota la vibració del mòbil. S'atura en sec, llegeix la pantalla. Estic sortint. Dir que se sent alleugerit és dir poc. Els pitjors presagis es fonen, grans blocs d'inquietud a la deriva i en acabat s'esfumen. El nus a la gola ja no té la consistència de la corda d'un penjat. Somriu amb una emoció que no correspon ni a la seva fesomia ni a la roba que du prematurament envellida. Impacient, mira cap a la porta. Ramats de minifaldilles, talons, serrells, crestes engominades i pantalons calculadament caiguts. I apareixent com una anomalia del paisatge, una dona d'uns 40 i bastants anys, amb la mirada cansada i l'expressió d'haver viscut prou per no confiar gaire en el món. Sembla buscar algú amb la mateixa intensitat que ell busca la seva filla. Vesteix com un adolescent, vestit curt, de canema, mitges negres, sabates de taló, bossa creuada i ratlla els ulls. I el contrast entre la roba i la persona li confereix un aspecte grotesc. Les dues mirades es creuen i, amb un rebuig automàtic, es descarten. La mirada d'ell, però, més desconfiada, torna enrere. I a poc, en aquell rostre i en la manera de moure's, allisant-se nerviosament el vestit i passant-se els cabells darrere de l'orella, ell hi reconeix els trets, cada vegada més definits, a mesura que passen els segons, de la mateixa noia que fa 30 anys li suplicava que la deixés tornar a les 6. És bastant bo aquest conte, eh? Sí, té un final absolutament espectacular. En fi, que estem disfrutant aquesta setmana llegint les cançons d'amor de pluja en Sergi Pàmies, i avui hem acabat amb aquest Tothom ho fa, que ens ha explicat aquesta història d'aquest pare que espera la filla. Quants pares i mares s'han vist reflectits en aquest moment, no en el final del conte, però sí en el primer moment, eh? En la baralla, en la discussió, en el deixa'm tornar a aquesta hora, o en anar a buscar a la porta d'alguna discoteca. Alguns ho hem fet. Ho deixo aquí, que no estic per explicar aquestes històries que encara rebré. En fi, que arribem al final del programa. D'aquí res, seran les 2 de la matinada i venen els companys dels serveis informatius. Escoltarem les notícies d'aquesta hora i nosaltres tornarem demà, últim dia de la setmana per nosaltres, perquè per demà a les 12 de la nit ja serà divendres, per tant serà l'última nit dels ignorants d'aquesta setmana. Tornem amb més preguntes, més respostes i més converses, com sempre ens agrada dir a nosaltres, serenes. Ja ho sabeu, si teniu qualsevol història, qualsevol anècdota, qualsevol moment xulo al voltant d'algun dels monuments, llocs concrets de Gaudí, podeu deixar el vostre missatge de WhatsApp al 667-220-148, que la nit de diumenge a dilluns ho compartirem amb tots els oients. Que descanseu. Fins demà a les 12. Bona nit.